Anem aquesta hora a altres temes. Parlem amb Agustí Pons, autor de la biografia Espriu Transparent, sobre la vida i obra de Salvador Espriu, que es presenta aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya, organitzat pels amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat. Senyor Pons, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Estaríem parlant d'una biografia definitiva, aquesta, d'Espriu Transparent, per commemorar l'any Espriu. S'ha sentit, ja veus, que diuen que és un dels millors materials que tenim per celebrar aquest any Espriu.
A veure, a mi no em toca dir si és una biografia definitiva, perquè això seria molt petulant per part meva. És evident que jo he pogut gaudir d'unes facilitats per escriure aquesta obra, perquè he tingut un ajut de la Caixa que m'han permès dedicar-m'hi 3 anys d'una manera intensa, no? I aleshores, tant de bo d'aquí uns anys sortís una nova biografia d'Espriu que ampliés o el que jo dic, o que aprofunditzés doncs en qüestions que potser encara no han quedat aclarides. Però vaja, en relació al material biogràfic que hi ha hagut fins ara, sí que és evident que aquesta biografia meva és un salt molt important, perquè no és fàcil, diguem-ne, poder disposar d'aquest temps, i a més aquesta biografia arriba en un moment oportú, perquè ja portem publicats 15 volums de l'obra crítica de Salvador Espriu, i amb aquests 15 volums per mi han estat molt importants per poder parlar de cadascuna de les obres d'aquest escriptor.
Com s'ho ha fet per parlar de l'obra literària complexa i ambiciosa de Salvador Espriu, i que d'alguna forma tothom pugui començar a comprendre-la? Obre una mica la clau, creu?
Jo crec que sí, perquè per això que ja he dit, o sigui, una de les, diguem-ne, si es vol dir així, virtuts del llibre, és que jo poso a l'abast del públic lector en general el que diuen els especialistes de cadascuna de les obres de Salvador Espriu, que a més, de vegades diversos especialistes no diuen el mateix sobre una mateixa obra. I per tant, jo penso que en aquest sentit sí que la biografia ajuda a conèixer tant l'obra com el personatge, perquè no podem oblidar que Espriu, doncs, ell com a persona és un personatge, és un home molt interessant, perquè no pel fet de que no viatges gaire o no fes coses socialment aparatoses, no deixa de ser interessant. Una de les novetats que jo crec que porta el llibre és comprovar que no és cert que Espriu estigués reclòs a casa seva, o en tot cas que si durant uns anys va estar reclòs a casa seva, això no li va impedir ser en bona part l'epicentre de moltes de les de bona part de l'evolució de la literatura catalana de la postguerra, no? Espriu va ocupar un lloc central a la literatura catalana ja a partir de dels anys 40, per no dir a partir dels seus anys universitaris.
Allò que es diu de Salvador Espriu, soc un home sense biografia, que de fet és l'epígraf, senyor Pons, amb què inicia aquest Espriu Transparent, i a continuació el que fa és desmentir categòricament aquest fet.
Exactament. Això ja és una picada d'ullet tant al mateix Espriu com al lector, en el sentit de dir-li que el lector ha de quedar advertit que Espriu, l'obra d'Espriu, és com d'aquelles nines russes, no? Que, com aquelles matriosques que tu l'obres i sempre en trobes una al darrere.
Exacte.
És a dir, Espriu, 2 i 2 de vegades no són 4, no? Però això no s'ha de veure com una dificultat, sinó com un aprenentatge extraordinari. Nosaltres podem entendre un vers a la primera i emocionar-nos amb aquest vers, per exemple, aquell vers que diu de vegades cal que un home mori per un poble, però mai tot un poble ha de morir per un home sol, no? Això ens va ser un vers molt popular que ens va fer sortir al carrer doncs a la gent de la meva edat, no? Quan érem joves, als anys 70 i tal. Si després saps que aquest vers no és d'ell, sinó que és de Caifàs, que era el gran sacerdot dels fariseus, doncs home, és una dada que tens més. Però vull dir, en Espriu, el que és seductor és que sempre pots trobar una nova interpretació als poemes que llegeixes.
Estem parlant d'una biografia, però que de fet podria ser més relat. No sé si fins i tot s'atreveix a dir que ho podríem entendre com una novel·la, perquè una biografia, senyor Pons, sempre es feixuga, si no ens interessa molt el personatge.
Bé, si sempre es fa això vol dir que està mal escrita. És a dir, les biografies han de tenir una doble condició. Han de ser rigoroses des del punt de vista històric, tan rigorós com qualsevol treball universitari, però al mateix temps han de ser amenes. I per tant el que has de fer és intentar atrapar el lector a la primera ratlla i que no et deixi fins al final. En aquest sentit, hi ha grans mestres de la biografia que ho fan així, no? Per exemple, Stefan Zweig, doncs que és un, per mi és un, bueno, per mi, diguem-ne, i per molts, és un dels grans referents de la literatura del segle XX i és un gran biògraf. Doncs bé, Zweig fa això, no? És investiga directament sobre temes, sobre els personatges que biografia, però a la vegada és un escriptor que sap usar totes les trampes literàries per tal de copsar l'atenció del lector. I això és el que de vegades fa pensar, bueno, que no fa pensar, això fa que les bones biografies sí que tinguin una vessant narrativa important.
Salvador Espriu era un nen extraordinàriament intel·ligent i precoç en la formació, les lectures i l'experiència de la mort, un tema com la mort?
Sí, les dues coses, que són dues coses que no tenen per què anar unides. O sigui, d'una banda, ell era un nen prodigi, i ho sabia, perquè el seu pare l'exhibia, diguéssim, les tertúlies que presidia Arenys, li feia recitar la llista dels Reis Gots i de les testes coronades d'Europa, com explica ell en un conte, i era un nen prodigi, fill d'una família benestant, però tot aquest, diguem-ne, tota aquesta infància arènica, per dir-ho tal com ho diu Pla, de cop i volta s'ensorra, perquè són cinc germans, dos moren, i ell, una nena a causa de la derivació d'una tuberculosi i un nen, doncs, perquè cau a l'aigua i aleshores una fístula mal curada, etc. I aleshores ell mateix, Espriu, el Salvador, coneix l'experiència del dolor, perquè té una tuberculosi i li fan una operació de pleura, que és una cosa escarrifosa, tal com la feien aquells anys, li salven la vida, però coneix de prop el dolor i la mort. Clar, aquestes dues experiències el marquen molt, molt profundament.
Senyor Pons, com dèiem avui, és el programa perquè aquest dimecres es presenta dins del cicle de conferències dedicades al poeta Espriu dels Amics de l'UNESCO Vall d'Oreix Sant Cugat, aquesta xerrada, aquesta presentació del llibre Espriu Transparent, que quan va presentar, hem de dir, a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, el professor Sebastià Bonet va destacar com una biografia a l'anglosaxona.
Sí, a mi em va, diguéssim, em va tranquil·litzar molt que el professor Sebastià Bonet digués això i fes un elogi del meu llibre, perquè el professor Sebastià Bonet ha estat el cap del Departament de Filologia Catalana de la Universitat durant molts anys, però a més és el nebot de Salvador Espriu i el seu marmessor, i per tant, doncs, diguem-ne que en Sebastià Bonet donés suport a la biografia, doncs per mi va ser tranquil·litzador, perquè he de reconèixer que és la biografia més difícil que he escrit, perquè, doncs, primera, perquè per Espriu passen molts fils, no? I qui llegeixi el llibre ho veurà, no? Des de Carles Riba fins als joves del Mall, el Bru de Sala, etcètera, etcètera, no? I també des del punt de vista ideològic, doncs, des del neorealisme social, etcètera, etcètera. I per tant, doncs, vaig estar, bueno, per mi va ser una gran satisfacció, doncs, que el professor Bonet digués això, que era una biografia anglosaxona. En efecte, per exemple, doncs, ja he dit, doncs, Stefan Zweig, o podria citar altres autors en els quals jo procuro imitar.
Són 22 capítols, senyor Pons, els que podrem llegir?
Sí, bé, això va començar amb 10 capítols i es va anar allargant, no? És que aquesta biografia, o sigui, el món d'Espriu és indissociable de l'evolució política i social del país, i per tant no és només la biografia d'Espriu, sinó que en certa manera és també un retrat, no, 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 no exclusiu ni exhaustiu, però és un retrat de la, Catalunya de la postguerra, de la Catalunya cultural i intel·lectual de la postguerra. I per tant, potser sí que va sortir una mica llarga aquesta biografia, però vaja, l'editor se la va llegir i em va dir, escolta, tirem perquè t'ha quedat bé i així és fàcil de llegir i bé, jo m'ho vaig creure. I de fet estic molt content perquè anem per la tercera edició i pel que són aquest tipus de llibres, doncs està venent molt bé, he tingut molt bones crítiques i molt bons inputs doncs, de gent que m'ho ha dit, no? I això és important perquè jo primer vaig estar molt content quan vaig aconseguir doncs, que la Caixa m'ajudés i tot això, però després, quan l'editorial em va enviar els 17 volums o els 16 volums de l'obra crítica, doncs vaig passar uns mesos quasi deprimit, no?, perquè era una feinada enorme. No me'n queixo, no me'n queixo perquè pitjor és estar a l'atur o altres coses, però vull dir que per mi ha estat un repte molt important, no?, i que per això, diguéssim, és una satisfacció veure que mínimament me n'he sortit i no només per mi, sinó perquè el que jo volia era apropar la figura d'Espriu als lectors i en principi veig doncs, que el llibre està ben enfocat perquè sigui així. No?
Que s'està aconseguint, senyor Pons. Parlava ara de reptes. Miri, l'hem tingut al programa darrerament parlant de Joan Triadú també com a biògraf en una etapa de la seva vida. Sí. Ara ens presenta aquest dimecres la biografia Espriu Transparent de Salvador Espriu. Amb què ens sorprendrà? Qui serà el proper personatge de la història?
No, et diuen que és de mala sort parlar dels llibres que fas si encara no els tens. A veure, no ho sé, però segurament faré una cosa molt curta, perquè després de fer una cosa tan llarga, i l'any que ve fa 100 anys de l'inici de la Primera Guerra Mundial, i és un bon moment per fer un balanç del que ha estat el segle XX europeu, que és un tema que, bueno, que jo ja he tractat més superficialment en altres llibres, no? I possiblement sortirà un llibre meu curt sobre doncs, explicar el segle XX europeu a través de 10 episodis. Però això encara no he firmat cap contracte i per tant potser és una mica prematur parlar-ne.
Ja tenim un possible tema, per tant, aquests 100 anys de la Primera Guerra Mundial. I com a personatge, quin li agradaria tornar a estudiar, tornar a treballar? No sé si durant 3 anys com ho ha fet amb Espriu.
No, jo penso que jo ja he fet moltes biografies, no descarto fer-ne una altra, però en principi la meva intenció és dedicar-me doncs, a altres, no sé, una literatura potser més imaginativa, no ho sé, en aquests moments no ho sé, però jo penso que el que és important és que hi ha, en aquests moments hi ha més gent que mai preparada per escriure biografies, no? I per tant el que de vegades a mi me'n proposen una i no la puc fer i el que faig doncs és...
Derivar-la,
perquè és molt important que un país tingui biografies i ara que anem cap a la plena sobirania o en fi, o com a mínim cap al canvi d'estatus polític, és molt important perquè les biografies és on ens hem d'emmirallar perquè fem les biografies dels homes i les dones destacades d'un país, no? I jo crec que això és una contribució molt important. I en aquest sentit, doncs, és important que hi hagi gent que s'hi vulgui dedicar. Les biografies demanen un esforç de continuïtat molt gran, és a dir, és diguem-ne, picar pedra, és treballar moltes hores cada dia, i per això també es necessita doncs, que hi hagi una sèrie d'institucions públiques o privades que donin suport en aquesta feina.
Senyor Pons, moltes gràcies per explicar avui al programa aquesta biografia Espriu Transparent, que aquest dimecres, insistim, es presenta a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya, un espai on també imagino que li deu fer il·lusió presentar-hi l'obra.
I tant, perquè a més, primera, que hi he treballat durant molt temps no en l'obra d'Espriu, sinó en altres obres que he fet, i segona, perquè tinc una relació d'amistat que ve de molts anys amb el seu director, el senyor Sastrevé, i per mi serà un plaer tornar a l'Arxiu Nacional.
Doncs esperem també que aquests socis dels Amics de la UNESCO Vall d'Ordeix Sant Cugat gaudeixin de la presentació de l'obra Espriu Transparent i ben aviat puguin dir també que ja l'han llegida després d'escoltar-lo.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè i bon dia.
Bon dia.
Aquest Espriu Transparent, aquesta biografia sobre la vida i obra de Salvador Espriu es podrà seguir pels socis dels amics de l'UNESCO Vall d'Ordeix Sant Cugat aquest dimecres a les 7 de la tarda, com ara comentàvem amb el senyor Pons, a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Nosaltres ens anem apropant ja al final d'aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Recordeu que hi serem fins la 1 del migdia. Han passat per aquí ja la Nina, Agustí Pons, i ara és dilluns, i el que tocarà és, després del butlletí de les 11, tertúlia esportiva per comentar les darreres victòries en Lliga del Barça, del Real Madrid i la derrota de l'Espanyol, en aquest cas el nostre tècnic Raúl Orgales, avui per això ja no fa tan bona cara com ho venia fent darrerament. No s'amaga, però hi serà en aquesta tertúlia esportiva. Dilluns que acabarem amb benestar emocional parlant de la comunicació positiva en l'etapa de l'adolescència, això fins les 12, i de 12 a 1 ja ho saben, el repassarem al sumari del que es farà des de la xarxa a Barcelona d'aquest dilluns, dia 7 d'octubre de 2013, que començàvem a les 10 del matí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Ens queda tot això que ara us avançàvem i més. 3 minuts i arriba la informació a aquesta casa.